l'audiovisual.
Esteu sentint la valsa grisa de Maurice Jobert de la pel·lícula Carnet de baile de Julien Duvivier, una pel·lícula del 1937, amb la qual donem la benvinguda a tots els oients del programa, als músics que ens acompanyen aquesta temporada, aquests músics cardinals, John Barry, George de la Rue, Alex North i Nino Rota, que ens ocupen i els comparem. El Diego Monroy i l'Àlex Gorina, a més, acollim els que acaben d'arribar perquè descobriu aquest programa d'una hora de bandes sonores, que en aquest cas ens està fent sentir el record d'un ball de joventut viscut per Marie Bell, una actriu francesa de l'època, amb música de qui va ser el més eminent dels compositors de cinema de la França anterior a la Segona Guerra Mundial. Veterans que donen la benvinguda a aquests no tan veterans que ens acompanyen la temporada, com deien. Com que els anem fent una mica també canviant l'ordre, perquè no sigui sempre el mateix que comença i el mateix que acaba, Alex North serà avui qui donarà pas al que... Si la setmana passada parlàvem dels treballs finals de la carrera, ara seran més aviat els demostratius de com va començar tota la seva història com a compositors. Alex North, que va estudiar a la Juilliard mítica de Nova York, l'escola més intel·lectual, també al Conservatori de Moscou i al Teatre de l'Actors Studio, és a dir, que era un home progressista modern i amb mirada ampla, protegit per Aaron Copland. Es va dedicar molt de temps als ballets progressistes també de Martha Graham i d'Agnès de Mille. Va ser un dels impulsors del jazz com a ingredient dramàtic de la música de les pel·lícules. No perquè sonés en un club de jazz, sinó perquè el mateix jazz manifestés una mica el que és el subratllat del contingut del film en un moment donat a partir de les col·laboracions amb Duke Ellington i Barry Benny Goodman. Això és el que sentirem també avui una mica, no? Perquè ell havia començat a fer també les músiques de les obres més magnífiques que va dirigir Elia Kazan, el teatre de progressista de l'Actors Studio d'aquella època, i va fer la música d'Amor d'un viatjant i d'un tramvia anomenat Desig pel teatre. I això serà el que l'ocuparà immediatament després també a les adaptacions cinematogràfiques. Però primer, Preminger, Otto Preminger, el va cridar per una pel·lícula que es titulava The 13th Letter, Cartes envenenades, aquí, un film del 1951, on es parla de com una mica de xantatge a marits adúlters per part d'una persona misteriosa que s'amaga darrere de la comunitat benestant. I la música que sentireu ara és un tema dominat pel piano, més aviat clàssic, per entendre'ns, però de línia pacífica, concertant, amb algun apunt que ja deixa entreveure que immediatament després Alex North es dedicarà a això, a trobar en les arrels del jazz un llenguatge cinematogràfic propi. Un petit perfil primitiu d'Alex North abans de ser totalment Alex North, però això arribarà de seguida, un any després. He mencionat que en el teatre progressista d'aquella època dues obres, L'amor d'un viatjant i Un tramvia anomenat Desig, van marcar la diferència. En el moment del macartisme, de la persecució dels comunistes, teatre d'esquerres total i creatiu, i cridant a compositors de base sòlida per fer música en directe a l'escena. Què és el que va passar? Perquè, a veure, d'Un tramvia anomenat Desig ja parlarem, i arribarà el moment d'escoltar-la. Avui estem amb Mort d'un viatjant, que es va estrenar el 1949, l'obra d'Arthur Miller, contra el somni americà, amb Lee Jacob i Mildred Duloc de protagonistes. Es va convertir en pel·lícula el 52 i la van interpretar Friedrich Marc, la mateixa Mildred Duloc, i feien el paper dels dos fills, Arthur Kennedy i Cameron Mitchell. La història d'aquest home que ven va girant el país per vendre el producte, per entendre'ns, i que té somnis, havia tingut somnis, millor dit, no? És, de fet, una desoladora visió del fracàs de la vida d'un home. I, per tant, és una pel·lícula trista, una història trista. I des de les primeres notes que sentireu, molt extremes, sentireu aquesta soledat, aquesta petitesa, aquesta fragilitat del personatge i de la seva família. Willie Loman, es diu, un mític. I el segon tema, que també complementarà, obrirà realment ja una nova perspectiva musical, És una nova manera de respirar la música en el cinema, d'orquestrar, de definir, es demostra aquí el mestratge ja, Doncs bé, tant aquesta banda sonora com la d'Un tramvia anomenat Desig, del mateix compositor, d'Alex North, van arribar a la final de l'Oscar. Aquell any no van guanyar, es van dividir els vots, i va ser una gran banda sonora, Un lugar en el sol, de Franz Waxman, qui se'l va emportar. Sentiu, doncs, de L'amor d'un viatjant, dirigida per Laszlo Benedek, interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Elmer Bernstein, poca conya, una suite amb el tema de Willie Loman, la relació secreta de Willie a Boston, perquè té una noia que l'espera a un poble, i els nois troben en Ben. Gran ja música d'Alex North. Thank you. La mort d'un viatjant té 70 anys. De fet, 73, si considerem l'obra de teatre. Acabeu de sentir com va començar la carrera musical d'Alex North, amb un tipus de música que era absolutament inusual en l'època que va fer aquest plantejament musical. Doncs bé, és el nostre primer convidat en el programa d'avui, on anem als orígens dels quatre músics mestres que hem convidat a fer temporada amb nosaltres també. Seguirem amb Nino Rota. Nino Rota, italià, família de músics, va estudiar al Conservatori de Santa Cecilia, bons mestres, Alfredo Casella, Ildebrando Pizzoni, etc, etc. Molt bé, nen prodigi, director d'orquestra després, mestre a Bari durant molts anys, el músic de Fellini, evidentment, i moltes coses més. De fet, encara indecis del paper que acabarà jugant la música de cinema en la seva vida, va fer la primera banda sonora el 1933 i és la primera que escoltarem, Treno Popolare, una pel·lícula de Raffaello Matarazzo, una història d'estiu i viatges, una comèdia burlesca que durava només 63 minuts, molt curiosa, juganera, molt del seu estil, no? Però amb resolucions sonores molt similars a l'Alex North, no al que acabeu de sentir, sinó coses que Alex North farà molt més endavant. Els músics també es coneixen entre ells i s'han escoltat, eh? Fa servir la tonalitat, això està claríssim, no? Però amb una irreprimida llibertat instrumental que ara podreu comprovar amb aquest tema principal de Treno Popolare. Fantàstica. Primera banda sonora el 1933 de la carrera de Nino Rota, Treno Popolare. Avançarem uns quants anys per anar al 1946 a veure una altra mostra diferent del seu talent. És una cançó, no sabem qui la canta, no apareix enlloc. La pel·lícula era Roma Città Libera, no confondre amb Roma Città Aperta. És d'un any després de la pel·lícula de Roberto Rossellini, però totes dues en plena postguerra, immediatament després de la caiguda de Mussolini i el fascisme al final de la Segona Guerra Mundial. Història de supervivència entre personatges interpretats per Andrea Cecchi, Valentina Cortese i Vittorio De Sica. Aquesta cançó que sentireu ara de Nino Rota la reaprofitarà més endavant, no cantada, només musicalment, per una pel·lícula bàsica de Federico Fellini, arribarem, dei Vitelloni, Els Inútils, perquè parla de la mateixa època i perquè a ell li agradava autocitar-se i perquè forma part, se suposa ja, de la memòria sentimental del seu país.
Suona nella notte una canzon d'amor, ho nel cuore, donde viene non lo sa. Suona nella notte un bacio di passion, ma lo sa, con la bocca che sospiro, la profonda oscurità riempie nella notte la canzon d'amor, fino al cuore la campagna e la città. Quando è primavera e scende la sera, esco fuori di città, lungo il mio sentiero voci di mistero sorgon dall'immensità.
Retingueu a la memòria aquesta cançoneta pel dia que arribem escoltant la música di Vitelloni de Federico Fellini amb Nino Rota, de qui sentirem encara una tercera mostra d'aquests primers temps. Ja estem fent tres mostres de moltíssimes bandes sonores, però va ser una de les primeres incursions en el cinema internacional, una pel·lícula titulada The Glass Mountain, La muntanya de vidre, una pel·lícula de Henry Cass del 1949 sobre un músic abatut a la guerra a Itàlia que intenta fer una òpera inspirant-se en el que va viure en les circumstàncies bèl·liques, amb Michael Denison, en Dulcy Gray i Valentina Cortese encara apareixent també en aquesta pel·lícula. Va ser un èxit boig aquesta pel·lícula en el seu moment. I musicalment també es va interpretar moltíssim la rapsòdia per a piano, va ser un hit de l'època, per entendre'ns, que aquí retitulen ja com la llegenda de la muntanya de vidre, que és el que escoltarem. I fixeu-vos que sentirem reminiscències ja, o hi haurà reminiscències posteriors del que ara sentirem a la banda sonora de Nino Rota per l'obra mestra Il Gatto Pardo. Doncs bé, amb arranjaments d'Arthur Wilkinson, amb l'orquestra de BBC dirigida per Gavin Sutherland i amb el piano solista de Valentina Lisitsa, rapsòdia per piano i orquestra de La muntanya de vidre de Nino Rota.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
No és casual la selecció d'aquests quatre músics per fer-nos la temporada completa. Considero que realment són quatre dels grans compositors de bandes sonores, cadascú amb el seu estil. I així els anirem seguint setmana rere setmana. Arriba ara el moment de John Barry, que va començar d'una manera completament diferent, perquè aquest músic de cinefília infantil, apassionat pel cinema des que era un nen, alumne de piano i trompeta, es va dedicar sobretot a la seva joventut a tenir una banda de jazz, una banda de jazz popera, o sigui, twistera, per entendre'ns, no? Els John Barry Seven. I amb això va guanyar molts diners i no va parar de treballar en clubs de Londres i de la resta del Regne Unit, a vegades també en programes de televisió, acompanyat de l'amic i músic i també actor Adam Faith. Doncs bé, el començament de la carrera cinematogràfica de John Barry va estar molt vinculat al tipus de música que interpretava els clubs aquella època, i ara ho podrem comprovar primer amb la primera pel·lícula que va fer, Never Let Go, hasta el último aliento, un film de John Guillermin del 1960. Bé, és una mena de història d'un viatjant de comerç, mira tu per on, un altre, Survivor Total, interpretat per Richard Todd, amb Elizabeth Sellers i Peter Sellers, acompanyant-los en el repartiment. Adam Faith també hi sortia, i és una mena de thriller pre-free cinema d'aquella època, però les guitarres són tant de Beatles que no poden ser-ho més. És un altre concepte, i per tant sentiu una suite amb els temes Beat Before Beatniks, Never Let Go i Big Fella.
Thank you.
El mateix any 1960, Beat Girl, d'Edmund Greville, és una altra pel·lícula sobre la rebel·lia de la joventut d'aquella època. No té massa mèrit aquesta pel·lícula, però sí és significativa l'aportació de John Barry, que va ser l'introductor de la nova música en el món anacrònic del cinema anglès d'aquell període, com també es demostra amb aquest tema principal. I ara, més enllà dels temes beats, una sorpresa, perquè només dos anys, tres més tard, el 1963 apareix el John Barry, que ja ens hem acostumat a tenir més present com el característic, per entendre'ns. I té lloc amb un documental que va musicar per la televisió anglesa. La BBC va fer un projecte de pel·lícules documentals amb actrius celebèrrimes presentant la seva ciutat. Van fer només dos capítols, un de Sofia Loren a Roma, ja arribarà, i un de Elizabeth Taylor a Londres, que és el que sentirem ara mateix. Són 58 minuts de pel·lícula on ella recorre els llocs dels seus records infantils a la capital anglesa, recita poemes, presenta personatges i, curiós, jardins. Però jardins en blanc i negre, era la televisió de l'època. És clar, el color el posa la música. De manera que aquest barri melòdic dels jardins de Londres, en blanc i negre, però ara sí pintats per la seva partitura, de ben segur us portarà immediatament al cap moltes bandes sonores clàssiques del músic. North, Rota, Barry, ens queda Georges Delerue, el francès, un músic alumne del Conservatori de París, alumne de Darius Milhaud, pianista de jazz als bars, també, i músic de la Nouvelle Vague. Director del Club PC Orquestra durant molts anys, també músic en cap de la radiotelevisió francesa, mestre total, portava 10 anys fent curtmetratges, documentals, programes de televisió, etc. abans de començar a fer pel·lícules notables al cinema. Una de les primeríssimes va ser Hiroshima Mon Amour, un dels títols emblemàtics del naixement de la Nouvelle Vague, dirigida per Alain René, amb Emmanuel Rivard i Eiji Okada, història sobre la bomba atòmica a Hiroshima, guió de Marguerite Duras. Bàsicament la música de la pel·lícula era d'un compositor italià consagrat, Giovanni Fusco, però només un francès podia fer un balset popular com calia, i així va ser com Georges Delerue va posar la puteta dins de l'ofici cinematogràfic del grand cinéma francès de l'època amb aquest vals del Cafè del Riu del 1959. Thank you. Doncs ara amb Les Bellages, amb Just Call francès de primera categoria, ens acomiadarem d'aquest programa d'avui. Cinema existencial i música progressista, gran Georges de la Rue. Recordeu que cada setmana Barri Rota, de la Rue i el nostre amic North seran els companys de viatge. Sentiu-la, escolteu-la, així va començar tot. La setmana que ve, però, ens endinsarem en el cinema a través de la música de cinema d'aquests compositors.